Fa 8 dies, el dia de Nadal, el 25 de desembre, mentre la majoria de nosaltres ho celebràvem amb amics i amb família, enmig del Mediterrani, 134 persones miraven de sobreviure en una pastera amb un destí incert. Van tenir la sort que es van topar amb l'Open Arms, que el va rescatar. Òscar Camps, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com va ser el teu dia de Nadal, Òscar?
Bé, doncs com els últims 3 anys, no? Enmig del mar i cercant vides, que sembla que no, però el drama continua.
Què va passar el dia de Nadal?
Doncs la Guàrdia Costera Italiana ens va passar una informació de que hi havia dues embarcacions lligades amb un cap a la deriva, enmig del mar, que les teníem que localitzar, però estàvem bastant lluny de la nostra posició, com a unes 6 o 7 hores de distància, i mentre les buscàvem, doncs vam trobar una altra embarcació que ningú comptava amb ells, i que hi havia 134 persones, 36 menors i 7 nens, que estaven allà, doncs, a la deriva, i ningú sabia ni que hi eren, no? Són aquest tipus de situacions que desapareixen i ningú sap que han mort 130 persones.
Clar, aquests últims mesos l'actualitat política ha estat la que ha estat. Vosaltres teniu la sensació de que heu patit una mena d'apagada informativa?
Sí, clar, ja fa temps, a l'estiu, que doncs aquesta situació política ha agafat molt de protagonisme a tots els mitjans i s'han utilitzat certs conflictes o certes situacions, doncs, per tapar o fer pantalla, i s'ha parlat moltíssim de Catalunya, s'ha parlat moltíssim de la situació catalana, però, però bé, els que haurien de parlar no en parlen, i els que poden parlar, doncs, no tenen opció de fer-ho.
Perquè el conflicte és igual o pitjor, suposo.
Pitjor.
Per què pitjor?
Pues perquè ara és l'hivern, ara fa més fred, i la situació és més crítica, i continuen sortint, i la repressió a Líbia és igual de dura que, que fa uns mesos.
És a dir, és hivern, normalment ens trobàvem que aquest flux de persones que intentaven creuar el Mediterrani es produïa sobretot en mesos en què les temperatures eren més altes. Ara us esteu trobant també que a l'hivern també es produeixen aquests moviments.
Bé, per ells no n'hi ha ni estiu ni hivern. La situació és tan dramàtica a Líbia que intenten fugir quan tenen la més petita oportunitat, i en quan el mar ofereix alguna garantia de bon temps, bona mar, vull dir, doncs els llencen en desesperació, i el que volen és fugir d'allà i no volen aguantar una setmana més. Pensa que el que estan visquent a Líbia, la situació és molt i molt i molt dura, no?
Avui al Matí de Catalunya Ràdio, Òscar Camps. Clar, com va la coordinació amb els guardacostes italians i amb els libis, que sempre és un tema important, tema de debat també? Com va aquesta relació?
En un inici anava molt fluid. A finals del 2016 tot era molt fluid, però des de que Europa intervé i adoctrina i entrena i finança aquest grup armat libi, doncs la situació ha canviat i hem passat, com sempre dic, de prendre te a bordo del nostre vaixell quan es trobàvem enmig del mar a que ens disparin, ens amenacin o ens intentin segrestar, perquè tenen ordres, evidentment, de fer-ho, no?
De fet, fa 15 dies, en aquesta última missió, era 8 de desembre, una mica més de 15 dies ja, al vaixell us va arribar aquest missatge per ràdio del guardacostes libi.
This is Libyan Coast Guard. Change your course to 000 and leave this area. This is Libyan search and rescue zone. Do you copy this?
Yes, sir. We understood. Copy that.
We don't need to call talk every time. Don't come back. Do you understand? This is now Libyan search and rescue zone. We need you, we will call you. Otherwise, do not come back. Did you copy this?
Yes, sir. Copy that. We understood.
Sí.
Bàsicament, el que us diu el capità del guardacostes és que no sou benvinguts. Què va passar aquí?
Doncs les aigües internacionals acaben a les 12 milles i a partir de les 12, les 24, són les contigües que tenen jurisprudència però no són pas seves, no? I estàvem a més de 24 milles amb aigües internacionals, però llavors ells aleguen que estem dins de la seva zona SAR. Però Líbia no té signat el conveni SAR, el conveni SAR el tenia signat Gaddafi, i això a partir del 2011 ni tenen els recursos ni tenen l'estat que es necessita per garantir aquests 2.000 quilòmetres de costa que té Líbia, garantir la seguretat d'una zona SAR, no? Per tant, el dret internacional no els empara absolutament gens, però intenten, bueno, de fet, durant els dos últims anys han intentat atacar-nos a les organitzacions mitjançant informes filtrats, mitjançant denúncies de fiscals pel civil, i ara ho estan fent pel militar, no? Per la força, per les threats, per l'amenaça, per la coacció, però bé, nosaltres també coneixem, som professionals i també coneixem els nostres drets, per tant, portem un vaixell bandera espanyola amb aigües internacionals i això és qualsevol atac que ens puguin fer en aquests moments seria un acte de guerra, no?
Clar, quan esteu treballant, esteu en un rescat i a vegades el que passa és que, en aquest cas, els guardacostes libis s'emporten les persones que vosaltres també esteu intentant rescatar, què els hi passa a aquestes persones, no? Això és una cosa frustrant, suposo que us passa.
És una devolució en calent, això és completament il·legal. Això també està passant aquí, a aigües espanyoles, eh? No es pot intervenir quan tens una embarcació amb aigües internacionals. De fet, el que fa la Guàrdia Costera Italiana, en molts casos, és avisar aquest grup armat libi, que els anomenen guardacostes, però si no hi ha estat no pot haver-hi una organització que es digui guardacostes, evidentment, i els fan anar cap allà i si arriben abans que nosaltres, doncs els intenten endur cap a Líbia. El que pretén Itàlia sota qualsevol cas és que no arribin mai a Itàlia, o sigui, que quedin retinguts pels propis libis, però la situació a Líbia és prou dura i nosaltres no acceptem.
Ara hem acabat el 2017. Segons les últimes dades que tenim, Nacions Unides ha comptat ja 170.690 arribades a Europa només per mar, Espanya, Itàlia, Grècia i Malta. També calcula que hi ha més de 3.000 persones més que han mort o desaparegut en el viatge. És evident que és una crisi. Les rutes han canviat, Òscar? Perquè ara veig que des de fa ja més d'un any esteu centrats, sobretot, en tot el flux que viatja des de Líbia per intentar arribar a la península, no?
Bé, les rutes existeixen des de sempre, eh? La migració ha estat sempre. El que passa és que algunes, per la seva perillositat, han deixat de ser freqüentades i han passat a altres. Però, a mesura que es van posant dificultats, ja que a mesura que va intervenint o la Unió Europea o els països finançats per la Unió Europea, doncs es van modificant les rutes, no? Van canviant. També és una forma de negoci, eh? És una forma de negociar les situacions. No sé, ara, per exemple, doncs Marroc està renegociant el contracte amb Espanya, no? És una situació, doncs, que ja està passant a Líbia, que Líbia també està negociant amb Itàlia, a veure com ho fan. Això és fruit de l'externalització de fronteres, no? Del que es va fer a Turquia.
Les embarcacions també han canviat, les que us trobeu?
Sí, bueno, va en funció de la pressió. Quan aquests grups armats intercepten, doncs, embarcacions de goma, doncs venen embarcacions de fusta. Quan han de sortir amb mala mar, perquè ho posa més difícil aquest grup armat i intenta que no surtin de ninguna de les formes, doncs surten amb embarcacions de fusta molt petites. I si no, doncs mira, ens hem trobat el cas d'un sirià que anava navegant amb una embarcació toy de 3 metres inflable, d'aquestes que es poden comprar a la platja, i el van trobar a 70 milles de la costa, no? És completament inaudit, això.
Segurament recordaràs el mes d'agost, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, us va fer enfadar perquè va dir que la feina de les ONG no havia de ser afavorir i potenciar la immigració irregular. L'escoltem.
Hay que concienciar a las ONG que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar inmigración irregular.
Clar, tu el vas convidar a venir amb vosaltres perquè veiés la feina que fèieu. Vau tenir resposta, Òscar?
Bueno, es va disculpar, em va enviar una carta de disculpa i el vaig convidar, agafant les seves disculpes i convidar-lo a venir. No hem tingut cap resposta, però de fet tenim lloc per convidar qualsevol polític que vulgui venir amb nosaltres i veure in situ el que està passant a primera línia.
Quin interlocutor teniu vosaltres ara del govern espanyol, si és que en teniu algun?
Cap.
No n'hi ha cap?
Cap.
Ningú del govern espanyol?
No hem tingut mai cap interlocutor.
I del govern català? Amb el 155 us ha canviat, perquè sí que tenia relació...
Amb el govern català hem tingut relació amb el Romeva, que ens ha vingut a veure, està al corrent del que fem, i poc més.
Des del cessament hi ha hagut relació?
No, li vaig escriure una carta quan estava empresonat, i bé, me la vaig trobar quan va sortir d'Estremera, me la vaig trobar a l'avió, jo també venia de Madrid, I poca cosa més, vull dir que no tenim gaire relació amb l'administració.
Recordo que vas explicar també que estàveu pendents d'una visita de l'entorn del Papa al Proactiva Open Arms, no?
Ui, sí, s'han embarcat, el Vaticà ha enviat una delegació, han estat 15 dies.
Han estat 15 dies.
Sí, igual que la CNN.
Com va anar, què us van dir?
Igual que la CNN. Bé, el Papa està fent molta feina amb el tema de refugiats, ho porta ell personalment, a més, ell amb el senyor Fabio Baggio.
Uh-huh. A més, ha fet declaracions denunciant la crisi humanitària, no?, també els últims mesos.
Sí, de fet, està molt ben informat, perquè el tenim molt ben informat, ell sí que és un referent que s'ocupa i es preocupa i ens demana informació. Per tant, el tenim informat amb ell i el seu equip.
I a banda de projectar-ho públicament, a quines mesures més s'ha compromès el Vaticà?
Bé, potser més endavant tindrem alguna bona notícia del Vaticà, però ara en aquests moments ells estan fent un seguiment de la situació, no només aquí, sinó també hem vist que el Papa ha viatjat a Bangladesh, ha estat veient el que passa amb els Rohingya, i bé, aquests fluxos migratoris que hi ha, doncs bé, són del seu interès, de fet, ho porta, ja et dic, ho porta ell personalment, no ho té pas delegat. Mm-hmm. Penso que la campanya que ha fet Càritas es diu Open Arms, o sigui, casualment, té certa...
De casualitat potser no n'hi ha tanta, no?
Té certa simbologia.
M'explicaves que la CNN va visitar el vostre vaixell. De fet, fa unes setmanes la CNN va fer un reportatge que va provocar protestes. Va documentar amb imatges que a Líbia hi havia un mercat d'esclaus amb els migrants africans. Vosaltres què en sabeu d'això?
Bé, fa mesos que ho denunciem. Tinc enganxat un tuit a la meva capçalera dient el que passa des del mes de maig. Però és evident que si no és la CNN qui ho mou, no genera molt interès. Està passant, és obvi, fa molt temps que passa, no és una cosa nova. I de fet és un dels motius perquè aquesta gent fuig d'allà, perquè no té absolutament ningú dret.
Mm-hmm. Quantes ONGs sou ara treballant al Mediterrani, Òscar?
En principi tres.
Tres.
Acaba d'arribar la tercera.
A principis d'estiu éreu una mica més, potser 8 o 9?
9, sí, però bé, ja saps que va haver-hi tot un seguit de condicionants que van fer que moltes de les ONGs desapareixessin.
Mm-hmm. Deixant de base també una mica la cosa institucional, també hi ha hagut iniciatives directament xenòfobes que us han fet campanyes en contra. Va ser el cas del vaixell Sistar. Us hi vau arribar a topar?
Sí, més d'un cop, sí. Sí, més d'un cop. Però bé, a banda de la fanfàrria que volien fer mediàtica, no se'ls hi veia ninguna solidesa com a organització ni tampoc ningú perill. Sí que ens van fer una mica ens van donar una mica de mal de cap perquè interferien les comunicacions i ens perseguien i parlaven amb els libis i difonien informacions que no estaven al cas, però pràcticament.
De fet, a Catalunya Ràdio van fer el seguiment d'aquest vaixell, el programa Solidaris d'aquesta casa amb l'Albert Segura, va entrevistar els mariners d'aquest vaixell que han acabat abandonant el port de Barcelona.
They speak us to do this.
Simplement ens donaven ordres i nosaltres obeíem perquè només som mariners i mai no ens havíem trobat en aquesta situació. Fes això, fes allò, perquè és la nostra feina. Però ara, què serà de nosaltres? No ho sabem.
Doncs, evidentment, aquesta tripulació del vaixell, no sé si sabies també la història de la tripulació, Òscar.
Sí, tots estem al corrent del que va fer aquest capità i d'on va sortir. I estava acusat de tràfic de persones i de tràfic d'armes, i tenia alguna que altra causa.
Uh-huh. Com van les donacions?
Bé, doncs igual que la informació. Si no hi ha informació, no hi ha donacions, és evident. No?
És a dir, tu notes que quan vas a una entrevista en una ràdio, en una televisió, les donacions es disparen.
Bé, no és que es disparin, és que es mouen. Mm-hmm. Disparar-se no es dispara res, vull dir que, però sí, entren donacions, és cert, és molt cert, i segurament quan avui doncs, també n'hi haurà més que ahir, perquè justament estic aquí, no?, i Catalunya Ràdio doncs, la sent moltíssima gent.
Què demana Òscar Camps el 2018?
És molt difícil demanar alguna cosa el 2018. Hem fet tots, per xarxes socials ens han fartat de ser solidaris i de vincular-nos a causes, no? Però sí que és cert que potser ens hauríem de moure una mica més, no? Potser aquesta societat que està a la zona de confort i que...
Però que l'any passat es va mobilitzar precisament per aquesta causa.
Sí, la vam mobilitzar. La vam
omplir el carrer, va omplir tota la Via Laietana.
Sí, unes 300.000 persones, sí. Però no és suficient. No és suficient. Ara és el moment de les ciutats. Jo penso que la població civil ja s'ha identificat. Nosaltres no deixem de ser una resposta popular, eh? La nostra acció és de quatre persones que amb un vaixell que ens van deixar i quatre donacions hem anat a salvar 53.000 persones. Imagina't si això ho han fet la població civil, imagina't què poden fer els estats, no? Doncs jo crec que ara és el moment de les ciutats, no? Ja hem sacsejat consciències a la societat i ara volem que també s'hi afegeixin les ciutats. I hem visitat Madrid, hem visitat Barcelona, hem visitat Saragossa, València, i volem unir ciutats, perquè hem de fer pressió. I l'única manera que aquest govern canvi les polítiques és que tingui la pressió de la ciutadania. I de la mateixa manera que l'aigua bull de baix cap a dalt, doncs la política també, i si el poble comença a bullir i l'administració local, que és l'Ajuntament, doncs s'alinea amb aquesta demanda popular, doncs és possible que entre tots pressionem més els nostres polítics i llavors ja siguin molts vots els que estiguin en joc i potser els interessi fer algun altre canvi, no? Però bé, seguirem amb el passatge segur i seguirem intentant que no mori gent abandonada al mar, sigui quin sigui la causa de la seva fugida, o sigui, quin sigui el seu destí, no?
Quan tornes a marxar, Òscar?
El dia 15.
El dia 15 tornes a marxar. Sí. Feu això que cada 15 dies... Exacte, sí. Torns de 15 dies amb les dues tripulacions que teniu. Quants vaixells? Ara hi ha dos vaixells, encara?
Sí, tenim un al Mediterrani Central i a l'Astral, que fa sensibilització pels ports de Catalunya.
Mm-hmm. Molta sort i bon any, Òscar Camps, director de Proactiva Open Arms.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'opció de venir.
Al matí de Catalunya Ràdio, Roger Escapa.